TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 12 de novembre, en què vos contam que el propietari del Medusa Beach culpa el seu exsoci i la propietat de l'immoble de l'esfondrament mortal. Assegura que ell desconeixia les irregularitats de l'edifici, ho ha dit en una compareixença voluntària als jutjats, on només ha contestat a les preguntes de la defensa. La terrassa de l'establiment situat a la platja de Palma va passar per ull el maig del 2024, provocant 4 víctimes mortals i ferint 14 persones més. Anys abans s'hi havien fet unes obres d'ampliació il·legals. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què també altres qüestions destacades. Perquè hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha donat la raó al Club Nàutic de Palma.
És un de... i obliga l'autoritat portuària de les Balears a prorrogar-ne la concessió de les instal·lacions al port de Palma.
Per cert, que avui serà una jornada clau. El Tribunal Suprem declara com a investigat Álvaro García Ortiz, el fiscal general de l'Estat.
És un dels moments més esperats en el judici per presumpta revelació de secrets. Previsiblement continuarà en línia amb la primera vista oral dilluns passat, en què va afirmar que no és culpable dels delictes que se li imputen. Abans d'ell, intervendran una dotzena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
La política a les Balears està marcada per les negociacions per aprovar el sostre de despesa. El govern veu assumibles algunes de les demandes del Partit Socialista.
Però ara l'equip negociador les ha d'elevar a nivell intern. Ahir, abans del ple, es van reunir la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, amb el portaveu parlamentari dels socialistes, Iago Negueruela, qui va traslladar demandes com pujar l'impost turístic o crear-ne un de nou pels vehicles de lloguer.
El Consell d'Eivissa cerca fórmules alternatives per traslladar el FEMS de l'illa a la planta de Sant Reus, a Mallorca.
El pla pilot que havia anunciat el govern pel novembre finalment no serà possible. No serà el mancó de moment perquè, recordem, no va passar els tràmits parlamentaris corresponents.
Ja som 1.255.000 habitants a les Balears.
Continua augmentant la població a les illes. En el darrer any ha incrementat un 1%, que equival a 11.500 persones més.
I atenció als que heu de viatjar, perquè a partir d'avui l'aerolínia Ryanair només accepta targetes d'embarcament al mòbil, en format digital.
I només emetrà targetes físiques en casos molt concrets, per exemple, en cas de pèrdua del dispositiu mòbil o si l'usuari s'ha quedat sense bateria. En parlarem amb el president de l'Associació de Consumidors, Consubal, l'Alfonso Rodríguez, d'aquí una estona, a l'entrevista de les 8 i mitja.
A l'informatiu matí d'avui també hem escoltat les paraules de Carlos Mazón.
¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Hortasud, no fue porque alguien lo parara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde.
El president en funcions de la Generalitat Valenciana ha comparegut a la Comissió d'Investigació de les Corts.
Mazón assegura que és l'únic que ha assumit responsabilitats, mentre el govern central no ho ha fet ningú. En canvi, els membres de l'oposició s'han mostrat molt crítics.
I a Inca... és tot a punt per la Fira de Fires avui, que és dimecres bo, s'inaugura de manera oficial el dijous bo. Serà a les 5 de l'hora baixa amb una mostra de races autòctones i exhibicions equestres.
Però ahir ja hi va haver activitats, es varen entregar els premis dijous bo, que reconeixen el compromís amb la cultura i el teixit social inquiet de persones i entitats. Varen ser guardonats la colla dels gegants sabaters, els rebel·lers d'Espuig i el col·legi Beat Ramon Llull, també el xef estrella Michelin Andreu Giner.
Pensa que per un inquer que aquesta ciutat te doni aquest altaveu amb aquest reconeixement, o una de dues, perquè m'ho van llevar del mig, o una de l'altra és que m'ho van donar il·lusió per seguir amb aquesta empenta.
I en els esports, en voleibol, el Connecta Balear Manacor debutarà avui en competició europea. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Els manacorins jugaran a les 7 de l'Eurobaixa a casa, el primer partit europeu de la seva història. S'enfrontaran a la OX Zagreb Croat en una competició que es disputa a partit únic i és la Challenge Cup, la tercera continental. El partit el podreu seguir en directe per la web d'IB3. I en futbol, finalment, no hi haurà derbi a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. El Mallorca jugarà al camp del Numancia, de la segona federació, i l'Atlètic Balears rebrà la visita de l'Espanyol de la màxima categoria. Aquesta eliminatòria es jugarà la primera setmana del mes de desembre.
I avui a la previsió del temps hi tenim poques novetats. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps, avui continuem en domini del sol arreu de l'arxipèlag amb temperatures que continuen pujant, màximes que poden ja fregar els 25 graus, principalment a Mallorca, amb un vent que es reforça una mica, bufarà moderat de xaloc.
Són les 8 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Boussà, Toni Escanelles i Aina Morales a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El propietari del Medusa Beach, l'establiment que es va esfondrar al maig del 2024 i va deixar 4 víctimes mortals i 14 ferits, assegura que desconeixia les irregularitats de l'edifici. Per exemple, que la terrassa que va caure no tenia llicència. En culpa el seu exsoci, la propietat de l'immoble. L'empresari, que ha declarat als jutjats de l'Avinguda Alemanya de Palma, ha entregat 250.000 euros a les famílies dels perjudicats.
Christian Steiner ha declarat en qualitat d'investigat a petició pròpia i només ha contestat les preguntes de la defensa. Segons l'investigat, ell no va participar en les obres que es varen fer al Medusa Beach l'any 2013. També ha assegurat que quan l'any 2021 va passar a ser l'administrador, ni l'Ajuntament de Palma ni cap institució li va comunicar cap irregularitat. L'interrogat no ha volgut fer declaracions als mitjans, ha dit, per respecte al procediment judicial. Recordem que roman en llibertat amb mesures cautelars, té el passaport retirat i s'enfronta a 4 delictes d'homicidi i 6 de lesions per imprudència greu. Segons la investigació, una part de la terrassa on es trobaven els clients i treballadors va col·lapsar per un excés de pes i es va esfondrar fins al soterrani d'un altre local d'oci que en aquell moment estava tancat al públic.
I l'autoritat portuària de les Balears haurà d'atorgar la pròrroga de concessió del Port de Palma al Club Nàutic, que podrà conservar les seves instal·lacions. Ho ha conclòs el Tribunal Superior de Justícia de les Balears en una sentència que estima el recurs presentat pel club.
L'entitat havia sol·licitat 2 pròrrogues de la concessió l'any 2015 i 2018 i va entendre el silenci de l'autoritat portuària com una denegació. Llavors, va presentar un contenciós administratiu en què reclamava aquesta ampliació del contracte per dur a terme inversions i projectes que havien quedat bloquejats. El tribunal considera que l'autoritat no va resoldre expressament les sol·licituds per ampliar la concessió que va expirar l'any 2022. La sentència no es ferma si pot presentar un recurs en contra davant el Tribunal Suprem.
I aquestes darreres hores també hem sabut que hi ha hagut una nova errada en les polseres que protegeixen les víctimes de violència masclista. Aquesta vegada el sistema de control de maltractadors ha patit una caiguda durant hores i ha obligat a activar el protocol de protecció de les usuàries.
El Ministeri d'Igualtat s'ha posat en contacte amb les víctimes i el sistema ja s'ha restablert. El botó del pànic i els de recepció i emissió de telefonades han estat actius en tot moment, segons ha informat el Ministeri. El problema l'ha generat un aparell que distribueix els missatges de les alertes. Aproximadament un 10% d'aquests missatges generen incidències recurrents que causen una sobrecàrrega al sistema, però Igualtat confirma que ja està en procés de recuperar la normalitat.
Aquesta nova irregularitat se suma a la polèmica per les errades tècniques i pèrdua d'informació que ja va sortir a la llum el mes de setembre durant la migració de dades per canviar d'un operador a un altre. Madrid, Andalusia i Galícia varen denunciar problemes amb aquests dispositius de control d'agressors.
I precisament ahir el Consell de Mallorca va reunir els equips dels serveis socials municipals de l'illa per millorar la coordinació en l'atenció de dones víctimes de violència masclista. La xarxa insular del Consell ha atès el 2024 2.739 persones, entre dones, fills i familiars. El telèfon d'atenció a les víctimes és el 016 i no deixa rastre sempre que s'esborri del registre de telefonades.
Jornada clau avui al Tribunal Suprem en el judici contra el fiscal general de l'Estat per presumpta revelació de secrets. El plat fort serà la declaració de l'investigat, Álvaro García Ortiz, que previsiblement continuarà en la línia establerta en la primera vista oral de dilluns passat, en què va afirmar que era no culpable dels delictes que se li imputen. Compareixerà després que hagin intervingut una dotzena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
Recordem que l'objecte d'aquest judici és esbrinar qui va filtrar a la premsa el correu electrònic en el qual l'advocat de l'empresari Alberto González Amador, que a més és parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconeixia dos delictes fiscals i proposava un pacte a la Fiscalia. Ara bé, des que va començar el judici, diversos periodistes han negat que el cap del Ministeri Fiscal els subministrés la informació relativa al correu. De fet, ahir Miguel Ángel Campos, de la cadena SER i primer informador en accedir a l'email, ha confirmat que el va tenir hores abans que el mateix García Ortiz.
He dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo, y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz.
També ahir va comparèixer el fiscal delegat de Protecció de Dades, Agustín Hidalgo, un testimoni important perquè part de les acusacions contra el fiscal general es basen en l'esborrada de les dades del seu telèfon mòbil.
Todos están tentados en conservar sus magníficos informes, dictámenes y demás, pero toda esa actuación, ese tipo de intervención o no intervención va contra el principio de limitación del plazo de conservación y afecta a la seguridad de los datos personales.
De la seva banda, Eugenio Ribón, que és el degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats, que va ser la primera entitat que va emprendre accions legals per un delicte de revelació de secrets, ha carregat contra la nota de premsa que va emetre la Fiscalia per desmentir la informació publicada per alguns mitjans sobre el fet que havia estat la Fiscalia la que havia proposat el pacte González Amador i no al revés. Recordem que les acusacions demanen per al fiscal general, per a Álvaro García Ortiz, entre 4 i 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació.
I més novetats en crònica judicial, perquè la coneguda com a fontanera del PSOE i exmilitant de la formació, Leire Díez, en una conversa amb el fiscal Ignacio Stampa, es va presentar com a mà dreta de Santos Cerdán, qui ara roman en presó preventiva pel cas Koldo. A més, ha dit que ella és la persona que va posar el partit per investigar suposades irregularitats policials i de la fiscalia.
Lio va dir el passat 7 de maig en una conversa en què també hi havia els empresaris Javier Pérez Dolcet i Luis del Rivero. Estampa va gravar aquesta trobada i ho ha entregat ara al jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, que investiga Díez per presumptes delictes de suborn i tràfic d'influències. Amb tot, convé recordar que l'exmilitant socialista ha afirmat en diverses ocasions que ella, com a periodista, feia un treball d'investigació.
El context judicial és convuls i avui es preveu una sessió tensa al Congrés dels Diputats. Compareixerà el president del Govern Central, Pedro Sánchez, en un moment d'incertesa sobre el futur de la legislatura. Haurà de retre comptes sobre la retirada del suport de Junts per Catalunya al seu partit.
Està previst que el cap de l'executiu centri la seva intervenció a respondre a les crítiques del líder de l'oposició, d'Alberto Núñez Feijóo, sobre els casos de presumpta corrupció que afecten a la família de Sánchez, al PSOE i a l'executiu espanyol. D'altra banda, els temes que centren l'actualitat estatal, que com dèiem ara són el judici contra el fiscal general de l'Estat i també les negociacions entre PP i Vox per designar un nou president de la Generalitat Valenciana, seran presents en aquesta compareixença. Ara bé, Sánchez compareix a petició pròpia per informar de les darreres cimeres internacionals a les quals ha acudit.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I mentre aquí a les Illes el govern i els socialistes han reprès les negociacions per intentar arribar a un acord perquè el PSIP doni suport al sostre de despesa que permetria la tramitació d'uns nous comptes per al 2026. Va ser en una reunió que es va dur a terme ahir entre el portaveu parlamentari dels socialistes, Iago Negueruela, i la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles. Segons fonts dels socialistes, s'han traslladat les demandes que ja s'havien expressat públicament, per exemple, la pujada de l'impost turístic, l'increment del cànon de sanejament a un nou impost per a les empreses de lloguer de vehicles.
Unes demandes que el govern veuria perfectament assumibles, però que ara ha d'elevar a nivell intern. Pel que fa a la via Vox, la formació manté el silenci, tot i que ja ha manifestat discrepàncies amb el calendari que els ha fet arribar al govern sobre el compliment dels acords que varen signar en relació amb els pressupostos de 2025.
Són els resultats d'una trobada que es va produir just abans del ple del Parlament, on ahir no es va fer cap referència a aquestes negociacions. Marta Puyalto.
Socialistes i Vox han obviat aquestes negociacions. El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, en canvi, ha retret a la presidenta del govern l'augment de les llistes d'espera a la sanitat. Però ens ha reconegut que queda molt per fer, però diu que la seva gestió és millor que l'anterior.
Tienen más recursos que nunca, según usted, y está todo peor que nunca. Desde helicópteros, ambulancias, profesionales, listas de espera, centros de salud, empiezan a cerrar los centros por la tarde. ¿Se recuerda quién lo hizo?
Ya se ha acabat Gaza y se flotilla maravilla, ya se ha acabat en Franco y ara toca sanitat aquí y a la resta d'Espanya. Això no té res que veure en sa gestió ni en ses dades del Ministeri de Sanitat.
Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, ha retret a la presidenta l'elevat cost de vida, mentre que Proens ha assegurat que Més va abandonar els més vulnerables amb els pagaments fraudulents de la renda social.
Lo que pagam per un habitatge a les Illes Balears serviria per pagar 5 habitatges a la península. Però vostès estan ocupats en derogar la llei de memòria democràtica.
Vostè troba normal defraudar més d'un milió d'euros en el govern de les Illes Balears? Per què ho defensa? Perquè era el seu partit? Per incapacitat de gestió? O per connivenci?
I pel que fa a la vehicularitat del castellà a l'escola, Sergio Rodríguez, de Vox, ha acusat el conseller Antoni Vera de governar perquè res no canviï.
No se puede seguir usted parapetando en la autonomía de centro y en lo que decidan esos consejos escolares de los camisetas verdipardos.
El senyor Sagrera ja va dir que no tocàvem ni el decret de mínims ni la llei de normalització lingüística. Senyor Rodríguez, nosaltres complim i complirem sempre els acords parlamentaris.
D'altra banda, els socialistes i els ecosobiranistes han acusat el govern de voler turistificar el camp amb la nova llei agrària.
I la xarxa per a la inclusió social demana que no es criminalitzi ni es culpabilitzi els beneficiaris de la renda social garantida després dels pagaments indeguts que ha denunciat el govern. Aquesta xarxa, formada per 23 entitats que fan feina per combatre la pobresa i l'exclusió social a l'arxipèlag, assegura que no permetran que els problemes de gestió, totalment atribuïbles a la falta de control de l'administració, esdevinguin una fiscalització indiscriminada i angoixa per reduir al mínim el nombre de persones perceptores.
La xarxa per la inclusió defensa que qualsevol prestació pública ha de comptar amb mecanismes de control i eficiència necessaris per garantir la seva implementació. Ara bé, no es pot atribuir als beneficiaris la deixadesa de les funcions de l'administració. Recorda que aquesta presentació té l'objectiu de protegir la dignitat i el dret de milers de persones amb alts graus de vulnerabilitat a les Illes Balears. De fet, calculen que ha d'haver 66.000 persones en risc de pobresa severa amb ingressos mensuals inferiors als 650 euros i, per tant, és fonamental per pal·liar els terribles efectes d'aquesta situació. També negocien que la Resoga suposi un efecte crida cap a la migració irregular i demanen al govern que mantingui la condició de dret subjectiu que té actualment.
I de moment no hi ha data per al trasllat de residus i fems de l'illa d'Eivissa a la planta de tractament de Sant Reus de Mallorca. El pla pilot que va anunciar el govern de cara a aquest novembre finalment no serà possible, no ho serà. El manco de moment, perquè ha passat els tràmits parlamentaris, no va aconseguir passar aquests tràmits parlamentaris corresponents. El Consell d'Eivissa assegura que fa feina en aquests moments per mirar de provar-ho d'alguna altra manera. Enric Fernández.
Els vots en contra de Vox i de l'oposició han fet que l'executiu balear no hagi pogut tirar endavant el decret llei de projectes estratègics. A dins s'incloia el pla pilot de trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca anunciat el maig passat. Un contratemps per a la gestió de l'abocador insular de Canaputxa, amb poca vida útil i en mans del Consell d'Eivissa. Vicent Marín és el seu president.
Avui per avui no hi ha altra solució més que traslladar aquests residus i fer-ho d'una manera ordenada, d'una manera escalonada i d'una manera que no causi molèsties ni a Eivissa ni a Mallorca, tot el que significa aquest trasllat.
El Consell eivissenc no desisteix, però, a reactivar el pla pilot al Parlament.
Intentarem de nou dur en el Parlament aquest decret perquè aquesta solució immediata, qualsevol altra solució determinarà un temps més llarg. Si aquesta via està tancada perquè hi ha un bloqueig parlamentari, s'hauran d'habilitar altres vies, però que es demoraran en su temps.
Sigui com sigui, Canà Puig haurà de tancar en 3 anys, segons les darreres estimacions. I el Consell de Mallorca havia de cobrar 50 milions del govern, en compensació per la incineració dels fems d'Eivissa. De moment, però, tot queda pausat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I quan són gairebé les 8 i 20 minuts, també destacam una xifra, i és que continua augmentant la població a les Balears. El darrer any ho ha fet un 1%, 11.500 persones més, de manera que dia 1 d'octubre es varen superar el 1.255.000 persones. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
A la comparativa anual, Formentera és l'illa que més creix, un 1,4%, i és gairebé el mateix que Eivissa. Menor grau, Mallorca registra un increment, en aquest cas de 8.400 habitants, i Menorca de 660. L'increment poblacional s'atribueix a l'augment de població estrangera, que en aquests moments representa el 21% del total.
Tot això quan continua el degoteig de pasteres que arriben a les costes de les Balears. En total, ahir es van localitzar 73 persones a bord de 5 barques.
La darrera interceptació va ser a les 8:15 d'ahir vespre al Pilar de la Mola, Formentera, on es van trobar 18 persones d'origen magrebí, però durant el dia es varen dur a terme més actuacions. Es varen salvar 2 barques al sud de Cabrera amb 23 persones a bord en total i es van localitzar 2 grups de persones migrants a diferent punt de les illes. Al camí de Vallgornera, de Llucmajor, es va interceptar un grup de 16 persones d'origen subsaharià i a Formentera se'n varen localitzar altres 16, en aquest cas, d'origen magrebí.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Del 17 al 21 de novembre celebrem la segona Setmana Global de l'Emprenedoria Palmactiva.
Tallers, xerrades i activitats gratuïtes per a persones emprenedores i autònoms per inspirar-se a fer networking i impulsar els seus projectes.
Places limitades.
Inscripcions obligatòries a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Dimecres encalentirem motors en l'emissió de Xiu Xiu a partir de les 8 del vespre des de l'embalat de la plaça d'Espanya. I dijous, tot s'opira. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials dins les 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:22. Els sindicats i les patronals han rebutjat la proposta del govern de tornar l'increment salarial del 2,9% congelat als docents de l'escola concertada. La Conselleria d'Educació ha posat damunt la taula que els mestres recuperin tots els doblers de l'any a l'any 2028. Són gairebé 15 milions d'euros per als 5.000 docents de la concertada. USO, l'STEI, UGT i Comissions Obreres consideren que aquests terminis s'han d'escurçar.
El pla de pagament proposat per Educació preveu el 33% durant el primer semestre de 2026 amb un desemborsament estimat de 4,8 milions d'euros. Un altre, també del 33%, durant el primer semestre de 2027 i una quantia similar. La resta del pagament, un 34%, es faria l'any 2028 amb un import aproximat de 5 milions d'euros. Cap dels sindicats de la concertada, però, no està d'acord amb aquest calendari. Consideren que els retards s'han de pagar l'any que ve o com a molt tard en 2 anys. Escoltam Josefina Ramis, de Comissions Obreres, i Jaume Coll, d'UGT.
És un autèntic atac a l'equiparació i la igualtat de tracte. Nosaltres el que li hem demanat a Conselleria és que torni a refer aquesta proposta de calendari i que molt fàcil. Una proposta d'entens i forma igual que el company de públic.
Per tant, el que han reclamat és que el Banco UGT el que vol és que dins del 2026 se mos aboni tota la quantitat que tenim pendent, ¿vale? Que de mitjana són uns 2.000 euros. Si no és possible, perquè ja no tenim temps, el manco que se mos pagui el gruix més important del deute dins del 2026 i que quedi una part residual per el 2027.
Des de la Conselleria d'Educació, el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, ha expressat la seva voluntat d'avançar els pagaments si la disponibilitat pressupostària ho permet.
Han dit que s'ho estudiarien i convocarem una propera mesa la setmana que ve per intentar arribar a un acord. L'objectiu i la intenció de la conselleria és i serà pues, que aquest personal docent de la concertada pues, puguin adequar les seves retribucions a lo que és el personal del sector públic.
Segons Educació, l'acord té com a objectiu reconèixer l'esforç del sistema educatiu concertat.
Informatiu Matí. Esports.
Són les 8 i 25 minuts. En els esports, en voleibol, el Connecta Balear Manacor debutarà avui en competició europea. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, els manacolins jugaran a les 7 de l'Eurobaixa a casa en el Miquel Àngel Nadal, el primer partit europeu de la seva història, i s'enfrontaran a l'AOK Zagreb croat en una eliminatòria a doble partit corresponent a la Challenge Cup, la tercera competició continental. Escoltam el tècnic del vòlei Manacor, és Alexis González.
Es la mentalidad que le fui metiendo a poco a estos chicos que antes vos venías a un entrenador y te decía, no, vamos a pelear el campeonato, y te decía, este está loco, está loco. Y podemos ir cambiando esa mentalidad y hoy nos gusta ganar. Nosotros disfrutamos de ganar. Y obviamente este partido es especial porque es la primera vez del club, ¿no? Pero nosotros vamos a ir a buscar la victoria como si jugaríamos el sábado contra Benidorm o Guaguas o otro equipo, ¿no?
I d'aquest debut europeu del vòlei Manacor podreu seguir en directe pel web de IB3 a partir de les 7 de l'hora baixa. I en futbol, finalment, no hi haurà derbi a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. L'Atlètic Balear rebrà l'Espanyol de primera divisió. Una eliminatòria que retrobarà el tècnic Luis Blanco amb el seu passat perico quan era segon entrenador del filial de Manolo González. Aquesta és la valoració que feia per IB3 el director general de l'Atlètic Balears, Patrick Messou.
Sí, claro, al final es una segunda ronda de Copa del Rey contra una primera división y la verdad que contento de recibir a Español, un equipo grande de la categoría, un equipo que vive un momento muy positivo y con viejos conocidos y bueno, así que muy contento para poder recibirles.
Y el Mallorca viajará fins a Soria para enfrentarse al Numancia, al Estadi Los Pajaritos. Precisament, el tècnic mallorquinista Iago Barrasate va entrenar els sorians a segona divisió durant tres temporades completes i a la darrera va acabar sisè, on va disputar el play-off d'ascens de primera i va perdre a la final contra el Valladolid. Sentim també la valoració d'aquest emparellament del tècnic mallorquinista Iago Barrasate.
Y me hace muchísima ilusión volver a un sitio donde he sido feliz, donde yo y mi familia hemos estado 3 años y volver a ver esa gente que tanto quiero. Sé que va a ser una eliminatoria difícil, pero me hace muchísima ilusión volver a Soria y volver a Los Pajaritos. Es verdad que han tenido un cambio de entrenador y con el cambio de entrenador llevan 3 victorias y un empate, creo que han mejorado. Es uno de los mejores equipos de segunda ref. El año pasado caímos con un equipo de segunda ref. Respetamos muchísimo, nos pondremos manos a la obra, respetaremos al Numancia, pero es una eliminatoria que tenemos que pasar y ojalá hagamos un buen partido y podamos pasar más allá de desearle lo mejor al Numancia luego en Liga.
Aquesta segona eliminatòria de la Copa del Rei es disputarà entre els dies 2 i 4 del mes de desembre. I Lamine Yamal ha estat desconvocat per la Federació Espanyola i no jugarà els darrers partits classificatoris per al Mundial de l'any que ve. La Federació va anunciar mitjançant un comunicat que l'estrella blaugrana va ser sotmès a un procediment invasiu de radiofreqüència per tractar els problemes físics que pateix el futbolista al pubis. Intervenció feta pel Barça sense el coneixement del servei mèdic de la selecció. Per aquest motiu, Lamine Yamal ha quedat desconvocat. El seu lloc en aquesta convocatòria l'ocupa De Frutos, davanter del Rayo Vallecano. Escoltam, el director tècnic de la Federació Espanyola és Aitor Caranca.
La decisión que se ha tomado es por el bien del chico, por el bien que vuelva, que se recupere en su club y que esté lo antes posible, porque cuanto mejor esté en su club, mejor va a estar en la selección. Ya digo, es un tema médico. Nosotros estábamos contentos porque Lamin estaba volviendo a recobrar su nivel. Ya el día del Brujas hizo un gran partido, el otro día volvió a meter un gol en Vigo y estamos ilusionados de que el chico volviese, pero bueno, pues tiene esas molestias.
La selecció espanyola, ja sense Lamin Yamal, jugarà dissabte a les 6 contra Geòrgia. I en bàsquet, la primera a fer pel Palmer Bàsquet, ha incorporat un nou jugador. Es tracta de l'aleix georgià Duda Sanadze. En 33 anys ha jugat a l'ACB, al Guipúscoa i també a les lligues de Portugal, Xipre i Grècia. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dimecres. El propietari del Medusa Beach culpa el seu exsoci i la propietat de l'immoble de l'esfondrament mortal. Ha declarat als jutjats que desconeixia les irregularitats de l'edifici.
La terrassa de l'establiment, ubicat a la platja de Palma, va passar per ull el maig del 2024, fet que va deixar 4 víctimes mortals i 14 persones ferides. Anys abans s'hi havien fet unes obres d'ampliació il·legals.
I a Madrid serà avui una jornada clau al Tribunal Suprem perquè declara com a investigat Álvaro García Ortiz, el fiscal general de l'Estat.
Se l'acusa de revelació de secrets, però es declara no culpable. Compareixerà previsiblement l'hora baixa després que hagin declarat una dotzena de gent de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil.
A les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa, les desconnexions insulars. Menorca concentra el 43% de la producció ramadera del conjunt de les Balears. És una de les principals conclusions de la memòria del Consell Econòmic i Social del 2024. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Aquesta és una xifra molt similar a la de Mallorca, amb un 55%, però molt superior a la d'Eivissa, amb un 1,6%. On Menorca té menys presència és en agricultura, que només representa un 3% de la producció total de Balears. Els menorquins, en canvi, destaquen amb la pesca i aporten un 17% de la facturació balear.
El Parlament ratifica la seva intenció de reformar la Constitució espanyola perquè Formentera pugui comptar amb un senador propi. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. S'hauria de canviar l'article 69.3 de la Carta Magna. Aquesta proposició de llei va ser impulsada el 2018 pel PSIP i gent per Formentera. Ara la iniciativa haurà de ser presentada davant del Congrés per a la seva tramitació. El PSOE de Formentera ha celebrat aquesta nova passa i ha recordat que l'illa és l'únic territori insular espanyol sense senador propi.
I a Mallorca, a Inca, ja està tot a punt per al dijous va. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Després de 3 diumenges de fira i un de descans, aquesta és la setmana gran de la capital del Reguer. Ahir vespre es van entregar els premis dijous bo que reconeixen el compromís en la cultura i el teixit social inquè de persones i entitats.
I avui dedicam l'entrevista a parlar de companyies aèries.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Perquè des d'avui, Ryanair, una de les principals companyies aèries que opera a les Balears, només acceptarà targetes d'embarcament en format digital. L'empresa només n'emetrà de físiques en casos molt concrets. Per exemple, si es perd el dispositiu mòbil o si l'usuari ha quedat sense bateria. D'aquesta manera, asseguren que reduiran els costos aeroportuaris i, per tant, les tarifes que en darrera instància han de pagar els passatgers. Per parlar sobre aquesta qüestió, tenim a l'altra banda del telèfon Alfonso Rodríguez, que és president de l'Associació de Consumidors Consubal. Bon dia.
Què tal? Buenos días.
D'entrada, què vos pareix? Què vos sembla aquesta nova iniciativa que ha anunciat Ryanair?
Bueno, la verdad es que no lo entendemos. No entendemos por qué el hecho de que se emitan tarjetas en papel a Ryanair no les supone ningún tipo de coste. Y lo que entendemos que lo que están buscando es una nueva forma de obtener beneficios. Yo me pregunto qué pasará cuando un cliente se presente en el mostrador y lleve la tarjeta en papel. Porque las agencias de viajes ya han advertido que ellos van a seguir emitiendo tarjeta en papel. Pero bueno, desde luego es las políticas de Ryanair, de en lugar de facilitar las cosas a los pasajeros, lo que hacen es ponerle trabas.
Si altres companyies seguissin amb els mateixos passos, això podria suposar entrebancs per a algunes persones que tal vegada tenen menys accés a dispositius digitals, sobretot pensant en gent gran?
Efectivamente, no solamente personas mayores, que indudablemente van a ser el colectivo más afectado, pero sería un auténtico desastre porque hay muchísimas personas que, aún sin ser personas mayores, pues no utilizan las nuevas tecnologías y no tienen habilidad para obtener la aplicación y para tener la tarjeta en formato digital. Es que la verdad es que no llegamos a entender cuál es la intención de Ryanair con esta nueva medida.
Les empreses en general, i ja no només pensam en companyies aèries, sinó, per exemple, bancs, que en alguns moments han rebut moltes crítiques, pensen en aquest perfil d'usuaris que tal vegada no està tan avesats a emplear dispositius digitals, o continua encara fent-se més grossa aquesta bretxa digital?
La verdad es que a pesar de que se están poniendo en marcha muchísimos programas para que las personas mayores puedan pues obtener las habilidades suficientes para defenderse en este mundo digital, pero aún así la verdad es que son muchísimas y a pesar de todo la brecha no se reduce. Nosotros atendemos en la asociación sobre todo pues personas mayores que tienen que hacer citas, que tienen que hacer algún tipo de trámite que solamente se puede hacer a través de las nuevas tecnologías y que sin embargo pues no tienen la preparación suficiente. Por lo tanto, la verdad es que la brecha sigue siendo igual o incluso ha aumentado.
Uh-huh. Avui que parlàvem en concret del sector aeri, i ara que ve una de les èpoques de més viatges, que ve Nadal, encara està un poc en fora, però evidentment això s'ha de fer amb certa planificació, això de comprar bitllets, planificar viatges. Quines recomanacions feis des de Consuval als usuaris, als consumidors, a l'hora de comprar passatges per aquestes dates tan complicades en què hi ha una demanda tan intensa?
Bueno, sobre todo adelantarse. Si ya sabemos que vamos a hacer un viaje y sobre todo si conocemos el destino, pues hay que reservar ya los billetes. Si no estamos muy seguros, pues reservar los billetes y contratar un seguro de cancelaciones que no suele ser muy caro y que nos permite, pues eso, la tranquilidad de que si por alguna circunstancia no podemos viajar, nos van a devolver el dinero. Pero es fundamental adelantarse. Cuanto más nos acerquemos a las fechas clave, los precios más van a aumentar y menos posibilidades de encontrar plazas vamos a tener. Y luego, sobre todo, algo que es muy importante a la hora de contratar, leer muy bien las condiciones de la tarifa que vamos a contratar, porque luego la letra pequeña, pues en caso de que haya algún problema, pues suele ser complicado.
I des del vostre punt de vista, què podrien fer les administracions? Sempre que ve una època, sobretot la de Nadal, perquè evidentment és molta gent que vol viatjar en un període molt curt de temps. Sempre que arriba aquesta època es parla que si algunes companyies s'aprofiten del descompte de residents, que al final en surt pràcticament igual de que viatjar. Què creus que es podria fer o que hauria de fer l'administració per evitar que hi hagi abusos per part d'aquestes empreses?
Bueno, lo primero, se tendrían que crear una serie de rutas, una serie de conexiones de Mallorca, bueno, de las islas, con la península, donde el precio fuese un precio fijo, independientemente de la época o de las fechas en las que viajamos. Es cierto, nosotros estamos plenamente convencidos que las compañías aéreas y los buscadores de tarifas utilizan un algoritmo que cuando detectan que el viajero es las islas, se aplica una tarifa superior. Está comprobado que, por ejemplo, un Palma Madrid para un residente tiene un precio que es incluso más alto que para un madrileño hacer el Madrid-Palma con la misma compañía sin tener descuento de residente. Por lo tanto, aquí se tendría que hacer lo de la tarifa fija y sobre todo pues tener un poquito más de vigilancia sobre cómo el comportamiento de las compañías.
Alfonso Rodríguez, president de Consubal, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
A vosotros, encantado.
Ara són les 8:39.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, creaverdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
Quan falten 20 minuts per les 9 del matí, vos contant tots els detalls de la compareixença d'ahir de Carlos Mazón, qui assegura que ningú li va demanar permís per enviar les alertes telefòniques el dia de la Dana. El president en funcions de la Generalitat Valenciana considera que és l'únic que ha assumit responsabilitats i assegura que no estava obligat a ser al SECOPI, on va arribar, recordam, a les 8:30, quan ja s'havien produït les primeres morts per les inundacions. Paraules de Mazón a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes, on ha comparegut a petició pròpia.
En la seva primera declaració pública des que va dimitir fa una setmana, Mazón va llevar importància al dinar, que va durar hores, mentre es produïen les primeres víctimes mortals, i va carregar, en canvi, contra el govern central. Segons ell, l'avís es va enviar tard perquè no es coneixien els riscos.
¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Horta Sud, no fue porque alguien lo parara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde.
Mazón creu que ell és l'únic que ha assumit responsabilitats mentre el govern central no ho ha fet ningú. També va dir que les víctimes i les seves famílies han estat sempre la seva prioritat, tot i que les associacions no varen poder entrar a la sala de la compareixença. Per això una de les seves portaveus, Castoña García, concentrada a l'exterior de l'edifici, es queixava que tot era una farsa.
Es un paripé totalmente, donde tiene que ir a declarar es delante de la jueza de instrucción número 3 de Catarroja. Ahí es donde lo queremos ver.
Comparteixen aquesta opinió el partit de l'oposició, PSOE i Compromís, que retreen Mazón que llegís una declaració quan havia de respondre a les preguntes dels diputats. D'altra banda, encara ha de compareixer la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats, però això serà dilluns que ve.
La declaració de Mazón arriba després que el PP hagi proposat un candidat per substituir-lo. El secretari general i portaveu de la formació Les Corts, Juan Fran Pérez Llorca.
I aquest ha agraït la confiança al partit un missatge a la xarxa social X i ha acceptat el repte. Alberto Núñez Feijóo li va comunicar la designació com a candidat pel ple d'investidura que es convocarà ara en els propers dies. Susana Camarero, portaveu del Consell i també del Partit Popular, assegura que l'objectiu és tornar a l'estabilitat.
Desde la sensibilidad de Génova se ha buscado no solamente la mejor opción, sino también se ha escuchado la voz de los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, hay una sintonía absoluta.
I la socialista Pilar Bernabé critica que és una figura continuista amb el llegat d'Amazon i dels seus socis de govern de Vox.
Votando en contra de medidas que van para el Pacto Verde Europeo, ese es uno de los acuerdos que se ha cerrado en esa mesa de camilla con Vox para cerrar la Comunitat Valenciana y seguir sobre todo provocando el dolor que está provocando al pueblo valenciano.
I la crònica internacional passa avui un dia més per Belém, al Brasil, on té lloc aquests dies la COP 30. 40. Ahir van avançar en assumptes relacionats amb gènere i transició energètica justa, tot i que encara negocien incloure en l'agenda mesures unilaterals de comerç.
Això en una jornada, però, que va ser interrompuda per una protesta. Desenes de manifestants varen entrar a l'àrea restringida per protestar contra l'impacte de l'escalfament global en la salut de les persones, un acte que va provocar el caos perquè era just el moment en què les delegacions abandonaven el recinte.
I la Cambra de Representants dels Estats Units es prepara per convocar una sessió per votar una pròrroga dels pressupostos i així reobrir el govern després del tancament federal més llarg de la història. El Senat ja ho ha aprovat.
L'anomenat shutdown ha superat els 40 dies, ha deixat milers de funcionaris sense treballar i sense cobrar, perquè republicans i demòcrates no es posaven d'acord. Finalment, 8 senadors demòcrates han trencat la disciplina de vot i han pactat amb la majoria republicana un acord a fi de reobrir el govern.
D'aquí a uns segons arribarem a les 8:45. Ara vos deixarem amb les notícies de proximitat, amb les notícies de cada illa, a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Bon dia, Inca es prepara per viure una nova edició del Dijous Bo després de tres diumenges de fira i un de descans. Aquesta és la setmana gran de la capital del Reguer i vespre es van entregar els Premis Dijous Bo que reconeixen el compromís en la cultura i el teixit social inquer de persones i entitats. Tot d'on en parlàvem abans, però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días, pues en estos momentos encontramos todavía algo de retención en la autopista de Inca en sentido Palma a la altura de la salida de Consell y después ya en lo que es la llegada a Palma en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura también encontramos algo de retención como cada mañana en sentido Andrade desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la carretera de Soller. Esto es todo por el momento, muy buenos días.
Gràcies, Laura. Miquel Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
El 22 de novembre arriba la gran festa de la ciència Naucas Palma. Activitats de matí i hora baixa al Palau de Congressos de Palma. Xerrades, experiments, música i circ. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Naucas amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Redeia i Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, a Inca ja està tot pràcticament a punt per la Fira de Fires. Avui és el dimecres bo, una festa que any rere any es fa més grossa, però sense arribar a eclipsar el Dijous Bo. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Després de tres diumenges de fira i un de descans, aquesta és la setmana gran de la capital del Reguer. El programa del Dijous Bo cada vegada s'allarga més. Ahir vespre el varen entregar els premis Dijous Bo que reconeixen el compromís en la cultura i el teixit social inquiet de persones i entitats. Enguany, un dels premis Dijous Bo ha estat pel xef estrella Michelin, Andreu Genestra.
Pensa que per un inquer que aquesta ciutat te doni aquest altaveu amb aquest reconeixement, o una de dues perquè m'ho van llevar del mig, o una altra és que m'ho van donar il·lusió per seguir amb aquesta empenta.
També han estat reconeguts la colla de gegants sabaters, els rebel·lers d'Espuig i el col·legi Beat Ramon Llull. Així de satisfets estaven els representants dels guardonats, en Jean Ignasi García, Begoña Ramis i Joan Vidal.
Triple celebració, perquè la colla fa 25 anys, els gegants sabaters fan 30 anys i nosaltres ens donen el premi Dijous Bo, que per nosaltres és un honor. En el final, per nosaltres significa que la cultura segueix endavant, almenys d'Inca.
Farem 40 anys que ens varen crear i crec que és un gran reconeixement. Vull dir que els rebel·lers després d'Inca sempre hi són, sempre estan a punt, sempre estan quan els han de mester i crec que és un reconeixement molt esperat.
Hombre, és un reconeixement d'una feina ben feta, de fa molts anys, on un grup de professionals s'han dedicat en cor i ànima en el món de l'educació, no?
Com deien, l'entrega dels premis dijous Bosch, l'avançada de la fira, que avui, tot i que és dimecres, es podrà visitar pràcticament durant tot el dia.
Ahir que vespre ja hi havia algunes paradetes instal·lades al centre de la ciutat i es va començar a tallar carrers i habilitar aparcaments a la carretera d'Alcúdia. La inauguració oficial de la fira serà a les 5:30 a la plaça del Bestiar, on hi ha una mostra de races autòctones i les exhibicions equestres. En aquesta hora ja es podrà gaudir també del Mercat Pagès i de la Festa al Carrer, que de cada vegada comença més pres als bars de la ciutat.
S'espera, com és habitual, que gent d'arreu de l'illa arribi a Inca aquests dies i per facilitar l'aparcament s'han habilitat diferents zones als afores de la ciutat. L'opció més còmoda és arribar en transport públic i per això Serveis Ferroviaris de Mallorca incorpora serveis especials entre avui cap vespre i demà, incloent-hi servei de matinada.
A tota l'empresa ferroviària ha habilitat 42 serveis especials que se sumen a la resta de trens del servei habitual que connecten amb Inca. Els serveis especials tindran sortides a partir de les 20:25 del vespre d'avui i fins les 5 de la matinada. S'habiliten serveis Palma-Inca en tots dos sentits, així com trens especials Inca-Manacor, Inca-Sapoble i Palma-Sapoble en tots dos sentits. Es pot consultar, en tot cas, tota la informació detallada al web trenssfm.com.
En tot, si no podeu anar a Inca a viure el dimecres i dijous bo, heu de saber que IB3 farà una programació especial.
Sí, IB3 Ràdio farà gran part de la programació de demà des de la plaça de l'Ajuntament d'Inca. El dia no s'emetrà per televisió, com és habitual, entre les 9 i les 12 del matí, així que si voleu veure la ràdio, us convidem a visitar l'estudi que es muntarà al cadafal de la plaça. També el dia Mallorca, de 12 a 1 del migdia, es farà des d'Inca. A partir de les 3 de l'hora baixa i ja fins a les 7, tota la programació d'IB3 Ràdio es farà des d'Inca. Així, per tant, teniu una bona oportunitat de veure i viure Tèntol i l'Aviador. L'emissió d'Inca, però, comença ja avui mateix. Tèntol farà connexions en directe en la capital d'Esraiguer i Xiu Xiu s'emetrà ja des de la plaça de l'Ajuntament.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
8:50, l'Ajuntament de Palma reformarà la façana de l'antiga pastisseria Can Fresquet, un immoble d'alt valor patrimonial que va patir unes obres, segons Cort, que no respectaven el seu valor històric.
Can Fresquet es caracteritza per la seva estètica antiga, amb detalls i decoracions d'època que evoquen la història del negoci, i és un important reclam turístic. Després d'unes obres de reforma que Cort ha qualificat d'inadequades, ara es retornarà la imatge tradicional de la façana. Es retiraran els tendals extensibles, s'eliminarà el cablejat elèctric i es tornarà a posar el cartell original de la pastisseria. Així ho ha aprovat la Gerència d'Urbanisme, com ha explicat el regidor Óscar Fidalgo.
Se hicieron unas obras hace algún tiempo pues que desvirtuaron de alguna manera la fachada y la identidad de aquel espacio. La intervención, esta intervención de legalidad tiene como finalidad restituir el estado de este espacio garantizando la preservación del valor histórico del inmueble.
I no deixant l'actualitat de Cort, perquè Podem ha presentat una esmena total i d'altres de parcials als pressupostos de Palma per al 2026. La formació morada voldria introduir mesures que facilitin l'accés a l'habitatge, redueixin les places turístiques i promoguin el consum de producte local.
La regidora de Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, ha criticat que el pressupost que aprovaran PP i Vox no resol, diu, els problemes d'habitatge o de massificació turística, i per això han presentat una esmena a la totalitat.
Presenta un model de ciutat sense dret a l'habitatge, dependent del món monocultiu turístic i insensible davant la crisi climàtica. Representen un retrocés en drets i una desconnexió total amb la ciutadania de Palma. Són uns pressupostos que ignoren Palma, sense habitatge, amb monocultiu turístic i sense resposta a la crisi climàtica.
A més, Podem ha presentat esmenes parcials, demanen la reconversió d'establiments turístics obsolets en cases, la retirada progressiva de les galeres estirades per cavalls, la naturalització de la platja de Palma i la creació d'un supermercat públic, entre d'altres. Muñoz també ha qüestionat l'increment de pressupost en policia local i en seguretat.
Mentrestant, a Inca, l'Ajuntament continua investigant qui ha penjat més d'una dotzena de cartells xenòfobs pels carrers de la ciutat. La brigada municipal ha retirat tots els que ha trobat i l'autor o els autors s'enfronten a una multa que pot arribar fins als 3.000 euros.
De fet, fins a una dotzena de cartells s'han aparegut a diferents punts d'Inca. Davant el missatge xenòfob del cartell, l'Ajuntament va activar tot d'una la brigada municipal per retirar-los. El consistori ja investiga quin és el responsable i, en ser localitzat, serà sancionat per aferrar cartelleria amb mobiliari urbà sense autorització. Precisament, el passat setembre, l'Ajuntament ja va modificar l'ordenança d'activitats publicitàries per perseguir la difusió de missatges discriminatoris, d'odi o violents. Andreu Caballero és el regidor d'Urbanisme.
Aquesta ordenança encara no està aprovada definitivament, està ara en procés de d'exposició pública, però el que sí que és cert és que ja tenim una ordenança que no permet que s'utilitzi l'espai públic, que s'apenyin cartells o que s'utilitzi el mobiliari urbà sense els permisos corresponents. Per tant, aplicarem aquesta ordenança per sancionar.
La sanció pot arribar als 3.000 euros. L'Ajuntament confia que les càmeres que hi ha instal·lades arreu de la ciutat ajudaran a trobar ara els autors.
I un darrer punt, perquè aquesta setmana està previst que comencin les obres de reforç del ferm i millora de la senyalització del camí de Cala Llombards a Santanyí amb una inversió de prop de 900.000 euros. La previsió és que estiguin enllestides abans d'acabar l'any.
El projecte comprèn els gairebé 3 trams que connecten les rotondes de la MA6100 amb la d'entrada a Cala Llombards. Les actuacions inclouran el reforç del ferm, la repavimentació amb una capa d'aglomerat, la renovació de tota la senyalització horitzontal i vertical i la reparació de les parets deteriorades al llarg del camí. També se solucionaran els problemes que pateix la carretera en les èpoques de pluja que causen que s'inundi a certs punts.
D'aquesta manera arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, anem amb la cultura. Dissabte, el Parc de la Mà de Palma es convertirà en el centre neuràlgic del vi fet a les Illes amb la celebració del Raïm Wine Fest. És la segona edició d'aquest festival que té lloc a la capital balear després d'11 anys d'organització a la Part Forana, als pobles productors. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. És una festa amb tots els elements, per suposat, els millors produccions, però també música i festa amb la granja que escoltam de fons i molts d'altres. Hi participa amb mig centenar de cellers amb una feina que reconeixia d'aquesta manera Pilar Amate, consellera insular de Promoció Econòmica.
Vosaltres el que aconseguiu és juntar els productors amb els consumidors. I, bueno, i es vi, sobretot, crec que és un dels exemples més importants de com se pot fer promoció i relacionar totes aquestes parts que composen, el que és cultura, patrimoni, els nostres paisatges, la feina que fan els productors.
La cita és a partir de les 12 del migdia i les activitats i els concerts s'allargaran fins a les 12 de la nit.
I avui aprofitam els darrers minuts d'aquest informatiu per retre homenatge a una llegenda de la història del rock, Neil Young, que avui celebra 80 anys damunt els escenaris.
Sí, en actiu des dels anys 60, en plena època del folk rock i del rock psicodèlic, la seva unió amb la banda Buffalo Springfield el va dur a l'estrellat amb temes que esdevendrien clàssics i que de ben segur coneixem, com ara aquest. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. També són històriques les seves col·laboracions amb Crosby, Stills and Nash, grups en una carrera en solitari marcada per uns directes extraordinaris. Amb 80 anys, de fet, encara renega de la unió entre música i interessos comercials, lluita per la conscienciació contra el canvi climàtic i no estalvia tampoc crítiques a les polítiques de Donald Trump. Big change is coming.
crítiques, Daniel Young, reclam de canvis en aquest nou disc, Talking to the Trees, que està presentant acompanyat de nous músics, de gent jove, perquè explica els Crazy Horse, la banda que l'acompanya durant tota la vida i que són coetanis d'ell, bastant de vers els 80 anys que fa aquest canadenc avui, i doncs diu que han tornat grans i que no estan per anar de gira, en canvi ell encara en té ganes i força.
Són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. L'atenció mediàtica es dirigeix avui a Madrid, al Tribunal Suprem, on declara com a investigat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en el judici contra ell per presumpta revelació de secrets.
També declararan en aquest cas com a testimonis una dotzena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Això quan ahir va comparèixer al Suprem el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, va ser el primer en accedir al correu en què l'advocat de l'empresari Alberto González Amador reconeixia dos delictes fiscals i proposava un pacte a la Fiscalia. Durant la seva declaració, confirmat tenir l'email hores abans que el mateix García Ortiz.
Y ha dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente.